Quan passen 10 minuts per sobre del punt de les 11 i com cada dijous és moment d'obrir la pàgina empresarial que ocupa la ciutat. Com sempre ho fem amb la companya Eva Garrido. Què ens acostes avui?
Doncs us acosto una aplicació, perquè qui ha dit que aprendre història no pot ser divertit? Això és el que es van proposar la Núria Díaz i l'Àlex Climent, creadors de l'aplicació Guaita Quina Tribu, que es basa en l'obra de teatre Trifulques de la Catalana Tribu del nostre col·laborador del programa, Víctor Alexandre.
Que vindrà tot seguit.
Ah, doncs mira, si us el creueu... Ja...
Justament després d'acabar l'empresa entrarà a la secció de cinema de Víctor Alexandre.
I avui doncs ens acompanyen aquí a l'estudi la Núria i l'Àlex per explicar-nos molt millor... Què és Guaita Quina Tribu? Molt bon dia, Àlex i Núria. La primera pregunta, com va sorgir aquesta idea de fer una aplicació que expliqués història als més petits?
Bé, bon dia. Doncs va passar tot a conèixer el Víctor Alexandre. El van conèixer i a partir d'aquí ens va explicar que feia una obra que es deia Trifulques de la Catalana Tribu, i llavors a partir de parlar amb ell, veure l'obra, veure que hi havia una obra de teatre i a part hi havia un llibre, que el llibre tenia una part didàctica molt interessant, doncs vam dir, per què no podem fer inspirar-nos en aquest llibre i en la història per poder fer aquesta aplicació. I és l'aplicació educativa infantil.
I el Víctor Alexandre, imaginem que content, no? De que...
Home, contentíssim.
Molt content.
Molt content. Sí, sí.
És la vostra primera aplicació i, a més, heu batejat el nom del vostre estudi amb les sigles de Guaita Quina Tribu, no? Una mica com ha sigut aquest bateig en el món de l'aplicació, el Guaita Quina Tribu, i d'aquesta manera us heu endinsat al món multimèdia, o com anàveu? Ja estàveu dins de...
Bé, jo estic una mica dins del món multimèdia, sí. Ja he fet algun videojoc. Bueno, he col·laborat a nivell de game designer, a nivell d'un videojoc de futbol. Però realment sí, és la nostra primera experiència amb una aplicació d'aquest tipus, sí, sí. I Guaita Quina Tribu té dos vertents. Primer té la GKT, com dius tu, GKT Studios. És la idea de Guaita Quina Tribu, però també volíem dir gent catalana amb talent, que n'hi ha
molta.
Carai,
oh, que maco.
Que n'hi ha molta avui en
dia. Aquí hi havia un missatge amagat que nosaltres no sabíem, eh?
Exacte.
I molt maco. Explica-nos una mica... Com és aquesta aplicació? Perquè crec que ens consta que és a través de minijocs que els nens van conquerint reptes i van aprenent, i aquests reptes potser es van fer una mica més difícils. Ara expliqueu-nos una mica les entranyes del Guaita Quina Tribu.
En un principi, el joc, volem que, o sigui, no pretenem explicar la història de Catalunya, sinó introduir, fer com una, despertar la curiositat amb els nens i nens sobre la nostra història. Llavors, hem agafat un personatge que fa de guia, en el primer episodi és el Guifré el Palós.
En forma de goril·la,
sí,
molt
graciós. Sí, un goril·la molt simpàtic i valent, després, si voleu, us l'ensenyarem. I llavors, amb ell, o sigui, el Guifré el que li demana als nens és que necessita dissenyar una bandera, una bandera per Catalunya que representi el seu país, i li demana l'ajuda per poder-la trobar. Llavors van passant per diferents nivells de dificultat en el joc, des de les formes, les sessions, el que serien les diferents formes, diferents amb números, amb colors, van dissenyant diferents escuts fins que arriben al que són les quatre barres. Llavors s'ubica una mica en el personatge, en el temps i en l'espai. Es diu una mica... breu ressenya el qui va ser el Guifré el Palós, fins que arriba a l'última pantalla, que serien les quatre barres.
Deies que els nens toquen números, colors, i és el, amb el que voleu que experimentin, no? En formes, seqüències, també introducció a llengües estrangeres i colors, no? Tot plegat, us ha costat d'introduir-ho tot i fer-ho senzill pels nens?
Aviam, hem agafat els escuts, els nou barons de la fama de l'Utger Cataló, la llegenda de l'Utger Cataló, per poder fer aquesta introducció. Llavors, cada escut l'hem tractat amb una didàctica diferent, i això és el que ens ha donat com el fil conductor. Al tractar escuts diferents hem pogut aplicar en cadascun d'ells un aprenentatge diferent.
Ara heu començat per Guifré el Palós, però... voleu que s'allargui també aquesta història fins al 1714 i sortir el duc de Berwick, Antoni de Villarroel, també Jaume I, els Reis Catòlics, uns sí. Personatges que tenen tanta història darrere per explicar, com es pot presentar davant d'un nen perquè enganxi i empatitzi, no? Per exemple, el Guifré heu fet un goril·la simpàtic.
Sí.
Jo no sé si ens podeu adelantar, però, per exemple, del duc de Berwick...
simpàtic podrà ser el duc de Berwick.
Què en fareu?
El duc, doncs sí, ja està. A veure, de fet, el disseny està fet. El disseny ens ha fet el Xavi Ramiro, un dibuixant excel·lent, que fa poc va guanyar el Premi Junceda. Estem molt contents del seu treball. Doncs sí, a veure, el duc de Berwick és un gat. És un gat.
Jo pensava anar un perfil com el Gargamel, pensant en el duc de Berwick.
És un gat. I justament l'Antoni Villarroel, Antonio Villarroel, si s'ha de dir correctament, doncs és un ratolí. Una cosa important és això, de que s'ha intentat, com dius molt bé, Eva, s'ha intentat d'alguna manera que enganxi els nens. I per enganxar els nens, doncs la millor manera creiem que era fent-ho amb animals. Val? Tots coneixem, per exemple, D'Artagnan i los tres mosqueteros.
O els mosqueperros.
Exactament. Exactament, aquí volia anar.
Les versions en animals.
Les versions en animals, potser molta gent no s'ha llegit.
Com el Willy Fogg,
no? Exacte.
O el Willy Fogg, exacte. I la idea és la mateixa, De fet, és això, els personatges, doncs els personatges històrics estan representats per animals.
Sí que és cert que els nens empatitzen més amb els animalets perquè els agraden. Exacte. Parlant dels nens, els que ho han provat, què diuen? Els hi ha agradat? Què en pensen?
És molt curiós perquè justament passa una cosa molt sorprenent, que és que, quan ho vam provar nosaltres al Festival dels Petits Camaleons, una mostra d'unes 100 persones o així que vam provar-lo els nens, hi havia la imatge del pare i el fill assentat al seu regàs, no?
I llavors... I qui li agradava més jugar, el pare o el nen?
I el pare deia... El pare deia, això ho domino jo, però vamos, ara mateix. I es posava el joc i el pare no sabia què fer. I en canvi el nen, en un moment, feia... Si això és facilíssim. Bueno, no li deia això és facilíssim, però feia pom, 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 i ho encertava. I
això... Ja ha nascut en aquesta, amb les tauletes a sota el braç gairebé, eh?
Sí, exacte. I és aquesta cosa també de dir que moltes vegades nosaltres veiem més complexitat de la que té realment el joc. I en canvi el nen veu només allò, veu que ha de fer una successió de patrons, i ho veu de seguida, no? I és molt curiós. I, bueno, a veure, als nens els enganxava molt. De fet, era el Festival de Petits Camaleons i el pare deia, escolta, que comença el concert, que hem de marxar, i el nen estava allà jugant i volia acabar la partida. O sigui que, sí, a veure, de moment ha sigut bona l'acceptació i esperem també amb altres minijocs, el Villarroel, després també hi ha un, bueno, que serà una mica polèmic, pensem, però bueno, que són els Reis Catòlics, també sortiran, a veure, hem d'amplificar. Nosaltres la idea és poder utilitzar tots els personatges, home, tant de bo poguéssim utilitzar tots els personatges de la nostra història. La nostra història és tan extensa que seria algo increïble. De fet, penso...
No tindreu temps, de fer-los tots.
No.
Però tindreu una feinada increïble, que tant de bo fos així.
Bo.
A quina edat de nens va dirigit el joc?
Enllaçant amb el que deia l'Àlex, nosaltres a priori vam pensar que era un joc, es va dissenyar per nens de 3 a 6 anys, però fent el test amb tots els nens del festival dels Petits Camaleons, vam veure que els nens de 8, 9, 10 anys inclús els agradava, i vam decidir obrir el rati de 3 a 9 o 10 anys. És un joc que és de reflexió, que és tranquil, no és un joc d'acció. Llavors ja pensàvem que els nens de 9 o 10 anys volien algú molt més ràpid, molt més àgil, i aquest és un joc molt més tranquil. I en canvi sí que els agrada, suposem, pel tipus d'il·lustració, per la sorpresa del joc, perquè és un joc que d'una pantalla a una altra és totalment diferent. Llavors això són com reptes, mini reptes, cada vegada que fan una pantalla nova.
A vegades potser depèn de cada edat troben, no?, un objectiu diferent a cada joc. Si els més petits potser es limiten a aconseguir visualment el que han de fer, els més grans potser sí que hi veuen més la part històrica.
És curiós perquè, parlant amb nens, jo personalment tinc dos nens i tinc un de 6 i un de 10, i el de 6 em deia, mami, però el Guifré no ha existit, això us ho vau inventar. Dic, ostres, sí que ha existit, saps? Sí que ho és, o sigui, el que... En un principi, a priori, volíem introduir, ara sembla que sigui, no, els creadors del Guifré som nosaltres, no, el Guifré, i ara, bueno, a nivell de xarxes, a nivell de web i així sí que volem fer molta força, doncs, amb fitxes didàctiques que ens ha escrit en Víctor Alexandre i amb imatge real de dir, mira, aquest era inicialment el personatge que podria ser real, que se li atribueix la seva forma, i aquest és el que nosaltres hem esdevingut, però perquè realment no crea aquesta confusió de dir, no, tots els personatges que surten al Guaita són inventats, no, són reals,
són reals.
El que passa que els estem personalitzant.
Els papes, doncs, s'han involucrat també explicant als fills, important, que els personatges exacte, existien, i potser també descobrint i redescobrint personatges que a vegades tenim una mica oblidats.
El Guaita Quina Tribu està pensat, o voleu, que sigui com una saga de capítols que com es poden anar adquirint? És a dir, ens baixem l'aplicació, llavors tenim el primer joc, que és el primer capítol de les quatre barres, ni algun... Com va això? Com podem aconseguir l'aplicació i com van?
Sí, l'aplicació està a la Play Store ja, de moment només està a iOS, d'aquí poc només...
La tindrem tampoc... per Android?
Esperem que sí.
I... La Núria fa una cara de dubte.
Sí, és difícil. Avui en dia la portabilitat, que és, diguéssim, poder convertir un joc en un altre, o sigui, una aplicació, passar-la a un altre sistema, és més complicat del que sembla. Nosaltres vam apostar per iOS bàsicament per un tema, doncs, perquè apostàvem més pel tema educatiu. Val? A més, hi ha un apartat ja propi específic que es diu aplicacions per nens, i van creure que per poder tirar endavant això al principi, doncs havien de fer-ho.
Donava més facilitats per la distribució del joc.
Sí, correcte. A veure, la idea és, bueno, de fet és utilitzar, cada app serà un capítol diferent, val? El primer, que és Guaita Quina Tribu, les quatre barres, és el de Gifio el Pilós. A partir d'aquí, doncs aniran succeint altres aplicacions que tindran el segell Guaita Quina Tribu, però hi haurà el 1714, hi haurà el dels Reis Catòlics, hi haurà el de Jaume I, etcètera, etcètera. Aquesta és la nostra idea. Cada PP, el preu que li hem donat és 1,79. És un preu molt, molt, molt ajustat avui en dia. Realment, quan penses en els beneficis que pots treure, doncs són petits comparat al que has invertit, però creiem que és un preu bastant assequible. De fet, grans empreses, com per exemple hi ha una empresa molt important que es diu Toca Boca, posa els preus molt més alts i nosaltres, bueno, volem competir en preus molt, molt més baixos. Nosaltres, d'alguna manera, volem ser els Toca Boca catalans, per entendre'ns. És molt difícil això, i és una cosa que és molt, molt difícil, però a veure, perquè tingueu una idea, els Toca Boca tenen ara mateix 50 milions de descàrregues, o sigui, és algo increïble.
Déu-n'hi-do, però escolta, el dia que van començar segur que no les tenien segur, totes. Segur.
Efectivament, vosaltres acabeu de començar amb el Guaita Quina Tribu, qui us diu que no podeu ser els Toca Boca catalans?
No. Ma,
i tant que sí, esperem.
Tornarem a convidar més endavant i sabrem com va evolucionar el projecte.
Després, una cosa que m'ha semblat molt interessant. L'aplicació està en català, castellà, anglès, francès i japonès, no?
Francès no. Català, castellà, anglès i japonès.
Val.
Japonès perquè, normalment, no? Suposem que la pregunta anava per aquí.
Sí, tant.
Doncs el japonès perquè al Japó la història de Catalunya crea molt d'interès, tenen molt interès en la nostra història, i hi ha molts punts que se senten identificats, que ho veuen en comú, o sigui, ho tenen en comú. Llavors van dir català, castellà, òbviament per on estem, i anglès per més universal i el japonès com a específic seu. L'aplicació tu la pots escollir en qualsevol dels quatre idiomes, però en qualsevol dels idiomes que tu l'escollis, de forma aleatòria et va apareixent un idioma o un altre. O sigui, molt bé, excel·lent, torna-ho a provar. Tot això t'ho pot dir tant en català, en castellà, en anglès o en japonès.
Per tant, també prenem idiomes?
Sí, una petita introducció.
Mica,
sí.
Mica.
Fa gràcia perquè en japonès, jo ho he intentat molt i encara no he aconseguit dir molt bé en japonès, i en canvi els nens, clar, és com un joc i... Bueno, diuen la cançoneta aquesta en japonès.
Gràcia,
sí,
no,
fa
també?
Gràcia, sí.
Qui dels dos sabia? Japonès, algú dels dos en sabia?
No, no,
ah,
no, no.
I li heu demanat a algú que us ho fes? Com ho sabíeu? No, jo no ho sabia, que el Japó, Alba, tu,
sí,
et sonava que el Japó agradava tant la història de Catalunya?
Ho havia sentit en alguna entrevista, però jo pensava que precisament que fos en japonès era perquè el mercat al Japó estava més extès. Era la pel·lícula que jo m'havia fet, eh?
Ells els encanta dos coses. Els encanta Tirano Blanc.
Ah.
Els encanta. I l'altra cosa que els agrada molt als japonesos i és que són molt semblants a nosaltres. De fet, ells els encanta també els castells. Els castells, els castellers, els encanta, perquè és la seva filosofia. És, tots junts anem a fer alguna cosa, anem a construir alguna cosa. I això els agrada molt. Llavors, la nostra història, que ha patit molt i que té molt, molt a dir, és, la identifiquen molt amb la seva, d'alguna manera. Llavors, doncs, i de fet, si us fixeu, Bola de Drac,
sí,
agrada molt aquí.
Bueno, de fet, hi ha molts dibuixos i sèries amb manga.
I cinema, exacte, cinema, el Saló del Manga, i del, bueno, el Saló del Manga està ple a matar. Doncs, perquè nosaltres no ens hi hem posat, però realment ells també tenen un interès cap a nosaltres. Ells també tenen un interès. I nosaltres, bueno, hem volgut diguéssim, obrir aquest nou mercat, aquest nou nicho mercat japonès.
Acabem fent una petita pregunta. La història, de moment, la teniu fins al... comença amb Guifré el Pilós, acabarà pel 1714, però clar, la història de Catalunya és molt llarga. Si us animaríeu a allargar la història? Tenim el Víctor per aquí, què li semblaria allargar? Us senyala a vosaltres, a la vostra decisió està això, no?
I tant, que sí, si té acceptació, si funciona, els agrada, nosaltres encantadíssims de continuar.
Arribaria el videojoc amb una Catalunya independent?
Arribaria.
Núria, Àlex, moltíssimes gràcies per estar aquí al programa i que tingueu molta sort i a veure si podeu venir un altre dia dient que sou ja els Toca Boca catalans.
Moltíssimes, moltes gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Gràcies.
Sant Cugat a fons.